Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. El cas Dani Alves comparteix protagonisme aquest matí amb l'incendi terrible per les imatges que hem rebut de les flames a València i pel balanç de morts i desapareguts. Dels retards a Rodalies ja no cal explicar gaire cosa. Del cas Alves sorprèn la sentència amb uns termes duríssims dels fets contra el futbolista del Barça i, en canvi, una condemna de només, entre cometes, 4 anys i mig. Sorprèn per l'atenuant de 150.000 euros i segurament necessitaríem més explicacions. Realment, la magnífica defensa que ha fet l'advocat Dani Alves, Inés Guardiola, hi té molt a veure. I encara veurem com els recursos que presenta la lletrada poden aconseguir que veiem Alves sortint de la presó de Can Brians, potser molt aviat. I veurem si tot està tancat, del tot. Però el millor de la sentència d'Alves és el paràgraf que assegura això, que és un pas més i que segurament aquí és on el feminisme ha donat el pas endavant. En el ámbito de que haya podido ocurrir con posterioridad una agresión sexual, debe señalarse que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante, ni que haya acercado sus nalgas al acusado o que incluso haya podido abrazarse al acusado, puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir. Estas actitudes o incluso la existencia de insinuaciones no suponen dar carta blanca a cualquier abuso o agresión que se produzca con posterioridad. El consentimiento en las relaciones debe prestarse siempre antes e incluso durante la práctica del sexo, de tal manera que una persona pueda acceder a mantener relaciones hasta cierto punto y no mostrar el consentimiento a seguir o a no llevar a cabo determinadas conductas sexuales o hacerlo de acuerdo a unas condiciones y no a otras. Més enllà del debat sobre la figura pública de Dani Alves, sobre veritats i mentides, sobre la seva situació econòmica i l'almoina que li va deixar el pare de Neymar per pagar els 150.000 euros que li ha servit atenuant, la sentència també ens explica que no és no. I que no, i que no. Són les 82 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Perdó, veig que m'equivoco ja, no sé ni quina hora visc. Són les 8 i 2 minuts, vinc a la pelota. Que és divendres 23 de febrer, 23F del 2024.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i ja arriben alguns ruixats. De fet, han descarregat aquesta nit entre Girona i Barcelona i repetiran aquesta tarda les comarques del nord. Al sud bufarà el vent i farà més sol.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, les cues per l'accident a la Ronda Litoral a Montjuïc en sentit sud, on encara es talla un carril, s'ha ajuntat amb les retencions habituals des del Fòrum i ara són 11 quilòmetres de congestió.
A més, aquesta hora una avaria un tren provoca retards a la R2 Sud i als regionals del Corredor Sud que circulen per via única. També tenim problemes a l'alta velocitat entre Can Tunis i Sants per l'avaria d'un comboi d'Ouigo. Tot i que els serveis d'ADIF ja l'han retirat de la via, la incidència provoca encara alguns retards. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Tots els detalls de la sentència del cas Dani Alves, però abans hem d'anar cap a València perquè les ciutats ja han estat de xoc aquest matí després d'un espectacular incendi que ha arrasat un edifici de 14 plantes del barri del Campanar i que s'ha propagat també al bloc del costat de 10 pisos. De moment tenim el balanç que ens diuen des de l'Ajuntament de València és 4 persones mortes, però la xifra de víctimes podria enfilar-se i molt perquè l'Ajuntament de València explica que encara hi ha una vintena de persones desaparegudes i, segons el diari valencià Levante, els bombers són pessimistes i no confien trobar-los en vida. A aquesta hora, el cos dels bombers continua treballant en les tasques d'extinció, tot i que des d'aquesta matinada ja no hi cremen flames ni a la façana ni a l'interior. Malgrat això, els bombers encara no han pogut accedir-hi i a aquesta hora se centren sobretot a remullar la façana per refredar-la. I fins que no puguin accedir-hi, expliquen, no podran investigar quin ha estat l'origen del foc. Entre tots dos edificis, en total hi vivien aproximadament unes 500 persones, però els 130 habitatges, tots han quedat calcinats. Tot i això, els bombers han assegurat que no hi ha possibilitat, sortosament, que s'ensorrin. Última hora des de València, just davant dels edificis afectats, i tenim la Neus Navarro. Neus.
Bon dia. València es desperta amb silenci al barri de Campanar de València. 20 persones continuen desaparegudes i pel moment hi ha 4 víctimes mortals i 14 ferits als hospitals. Només escolta el moviment dels camions de bombers que han treballat durant tota la nit, tot i que ni a la façana ni a l'interior de l'edifici es veu flama i els equips d'emergència continuen refrescant l'immoble. Emergències s'ha descartat que en aquestes condicions l'edifici es pugui ensorrar. Jorge Suárez, subdirector del Servei d'Emergències Valencià.
En principio no, los bomberos están actuando y están analizando la estructura. Sí que evidentemente los criterios de seguridad de un edificio que lleva muchas horas ardiendo con unas temperaturas muy altas es que se esté actuando por medio exterior. Con este caso es el criterio que están aplicando los bomberos, siempre en un criterio de seguridad.
Als dos blocs de pisos incendiats hi vivien vora 500 persones en 143 habitatges. Els desallotjats han passat la nit a diversos hotels de la ciutat i l'Ajuntament ha activat un telèfon d'atenció als familiars, els quals han estat fins a última hora de la nit al carrer davant de l'edifici amb atenció dels equips d'ajuda psicològica. En aquestes circumstàncies, el consistori valencià ha declarat 3 dies de dol oficial. María José Català, alcaldessa de València.
Desde luego, trasladar todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando hacer todo lo posible en este contexto y que, por supuesto, la ciudad de Valencia, se decretarán días de luto oficial. Mañana se acordará por parte de la Junta de Portavoces.
Al punt de comandament avançat on ens trobem s'espera l'alcaldessa i sí com el president de la Generalitat Valenciana.
Esperem que estàs bé, Neus, perquè està just davant d'aquesta zona, d'aquest edifici, probablement no sigui una millor idea, una bona idea, és una bona idea periodística, però segurament una mala idea des del punt de vista de la salut. Esperem que et recuperis. Moltes gràcies. Deus estar tocant, no?, del lloc dels fets?
Estic davant. Estic davant de l'hospital de campanya i davant de l'edifici, que el que passa és que ara mateix no deixem moure'ns de la ubicació perquè estan esperant que siga que comenci la reunió, com us he dit, d'emergències amb el president de la Generalitat, l'alcaldessa de València, però sí, estem just davant i ara la façana es veu tota negra, no hi ha flama, com us explicava, però continuen treballant per aquí molts equips, igual que tota la nit.
El foc va començar cap a 5:45 de la tarda al balcó de l'edifici més alt, és a dir, el de té 14 plantes, doncs a l'àtic, i en només, en 30 minuts, en mitja hora, les flames i la columna de fum van devorar pràcticament tot el bloc. Les imatges eren certament espectaculars i es van fer allò de molt virals a les xarxes. Un foc, bàsicament, molt, 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 molt espectacular visualment. Avui, si mireu els diaris, a totes les portades veureu aquest foc. Malgrat que en un principi bona part dels habitatges es van poder evacuar, el foc, a més, va saltar ja no només al propi edifici, sinó el del veí, el veïnatge del costat, on hi havia molta gent a qui l'incendi els va agafar encara més desprevinguts. Per això, des de primera hora de la tarda, els bombers de València van centrar tots els esforços a ajudar a sortir la gent que hi havia atrapada. De fet, els bombers van arribar a rescatar alguns dels veïns que demanaven directament l'auxili des dels balcons. L'últim balanç parla de 14 persones ferides, 6 de les quals estem parlant de bombers. A fora dels edificis, els serveis d'emergències han instal·lat, com ara explicava la Neus, 2 hospitals de campanya que va poder atendre tothom que ho necessités. A més, els veïns que han demanat allotjament ja els han pogut reubicar a hotels de la ciutat de València. Tornem al lloc dels fets, Neus.
Els veïns passaren la vesprada davant l'edifici acompanyats per familiars i amics en un clima certament de nervis i molta tensió. L'Ajuntament els va reallotjar en hotels de la ciutat i els familiars de les persones desaparegudes, que també estaven ací, van rebre atenció psicològica i de les autoritats municipals.
Y de repente noto olor a humo, miro por la ventana de la terraza y veo humo. Me asomo y confirmo que efectivamente hay un incendio en el edificio. Inmediatamente cojo lo imprescindible, fundamental, salgo de casa y hemos bajado los 5 por las escaleras.
Me quedo sin nada, mañana me tengo que comprar de todo, pero como yo, la mayoría de los vecinos. Ha sido una locura, ha sido muy rápido todo. Tengo el coche abajo y no sabemos nada.
La ciutat se preparava per celebrar les falles i en aquestes circumstàncies, òbviament, l'Ajuntament ha suspès la crida que s'anava a celebrar el pròxim diumenge.
Efectivament, la crida que és l'apertura del que són les festes de Sant Josep, de les falles a València, ha estat suspesa. El cas, però, és que la rapidesa amb què l'incendi s'ha propagat ha deixat imatges molt espectaculars. De fet, en una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, l'arquitecte tècnic i excomandant del cos dels bombers de València, Marcelí Rosaleny, ha assegurat que mai havia viscut un incident d'aquestes característiques.
Sí que han tingut incendis importants en algunes vivendes, però això és el més gran, que jo crec que coneguem un poc en la història de València, pràcticament. Els registres que tenim ha sigut un incendi que més afectat, a més vivent desafectat i amb més virulència i perillositat.
A l'espera de conèixer exactament les causes d'aquest incendi, diversos experts assenyalen el material que recobria l'edifici com un dels punts clau per entendre aquesta rapidesa en què s'han propagat les flames. Es tracta del poliuretà, que és un material de construcció que no està prohibit, però que pràcticament ja no s'utilitza. Ara bé, en el moment en què es va construir aquest bloc, l'any 2005, era habitual en moltes construccions, recordem que estem parlant de l'època de la bombolla immobiliària. En una entrevista a Punt, que és la televisió pública valenciana, la vicepresidenta del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de València, Esther Puchades, ha explicat que és un material molt inflamable i que ha estat com benzina per les flames.
El problema d'esta fachada, i és molt evident tal com s'ha pegat foc, és que baix de lo que vostè veu de fora, que és l'alumini, n'hi ha poliuretano. El poliuretano és altament inflamable i això és lo que ha ocasionat que l'edifici s'ha pegat foc en menys de mitja hora.
De fet, fa 17 anys, la promotora d'aquest edifici venia a bombo i platerets que el bloc estava construït amb els millors materials de l'època. És la publicitat que es feia, recordeu.
FEBEX le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico. Con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio, tipo Alucobol. FEBEX le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción, con unas modernas instalaciones.
Doncs, de fet, el poliuretà també era un dels materials de la façana de la Torre Grenfell de Londres. Potser ho recordareu, l'any 2017, un incendi que va calcinar aquest edifici de 24 plantes de la capital britànica i que va deixar 74 persones mortes. Estem parlant de l'any 2017. Un altre dels motius pels quals les flames van cremar ahir a València amb tanta virulència és el vent. Durant tota la tarda va bufar amb força i la tarda amb ratxes de més de 60 km per hora. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ha millorat aquesta situació?
Sí, ha millorat. Ahir a l'hora de l'incendi, com deies, aquests cops de 50-60 km per hora, aquest vent de ponent, que és un vent sec i reescalfat, que va arribar a la ciutat, a més, amb 23 graus de temperatura. Ara aquest vent bufa uns 10-11 km per hora, ha anat baixant la temperatura uns 13 graus i tenim un 40% d'humitat. Tot i això, avui encara pot bufar aquest vent de ponent amb força.
Això és la situació al País Valencià i a València, concretament a la capital, però avui, de fet, hem d'estar molt pendents aquí dalt.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Perquè a Catalunya ja han arribat els primers ruixats i ha començat allò que serà la gran notícia d'aquest cap de setmana, meteorològicament parlant, que és la patacada de les temperatures.
Exactament, sí. Per una banda ha arribat aquesta pluja, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. S'han acumulat fins a 11 litres per metre quadrat a l'Observatori Fabra de Barcelona, 9 a Badalona, i ara mateix encara queda algun ruixat cap a l'Alt Empordà. Aquests ruixats es poden repetir avui, sobretot a la tarda, cap al nord de les comarques de Girona i també punts del Pirineu, entre els 800 i els 1.000 metres la cota de neu, i en canvi cap al sud hi bufarà el vent i farà més sol. I com deies, baixaran les temperatures. De fet, ja han començat a baixar i veiem el reflex d'aquesta entrada d'aire fred, sobretot a alta muntanya. Tenim 10 graus sota zero ara mateix avui, també a la Tossa d'Alp, 6 a Vallirana, 5 a Vic, 7 a Girona, 6 a Lleida, 10 a Barcelona i 10 també a la ciutat de Tarragona. I al cap de setmana, demà baixa més la temperatura, ambient hivernal amb algun ruixat sobretot al migdia i a la tarda, al centre i al nord del país, i amb cota de neu d'entre 600 i 800 metres. I al sud hi farà vent, i també bufarà el vent amb força de mestral, i també hi farà més sol, amb temperatures que baixen també a les comarques del sud. Demà entre els 9 i els 13 graus al migdia. Baixen de dia i també de nit, quan tornen les glaçades, sobretot Pirineu, Prepirineu i punts de la Catalunya central. I diumenge també s'esperen alguns ruixats, sobretot a les comarques de Lleida i de Tarragona, però pujarà una mica la temperatura. Ho farà sobretot al sud, també comarques de Girona i punts de la costa, amb cota de neu que també puja entre els 1.600 1.600 i els 1.800 metres. I la setmana que ve la comencem amb un temps insegur, però no es veu cap gran situació de pluja que ens pugui solucionar aquesta sequera. Penseu que durant el cap de setmana, com a molt, entre 15 a 20 litres per metre quadrat cap al nord i per sota del 5 al sud.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Pràcticament un quart de nou, la foto de l'incendi devastador de València comparteix protagonisme a la portada de la majoria de diaris amb una altra, la d'un Dani Alves capcot a la sala de vistes de l'Audiència de Barcelona. És una imatge d'arxiu del primer dia del judici, però que avui reapareix a la premsa per il·lustrar la sentència que condemna el futbolista del Barça a 4 anys i mig de presó per violació. La defensa de la víctima creu que es queda curta i per això ha anunciat que la recorrerà. Ara bé, l'advocada de la noia reconeix que està satisfeta a grans trets amb la sentència perquè dona per bo gran part del relat dels fets. L'advocada de la víctima, que es diu Esther García, creu que 4 anys i mig són pocs, però celebra que el tribunal es cregui el que la seva clienta ha denunciat.
Mi clienta está satisfecha, se inició el procedimiento diciendo no me van a creer, no quiero denunciar, no me van a creer, y sus palabras han sido al recibir la sentencia: por fin me han creído. Y para mí esto es un éxito personal de ella, especialmente.
Però com dèiem, la sentència en conté una de calenta i una de freda per la defensa. A l'advocada de la víctima no li ha agradat gens que el tribunal hagi rebaixat la pena a Dani Alves només amb l'argument que ha pagat 150.000 euros d'indemnització. Esther García demanava que el condemnessin a 12 anys.
Nos preocupa un poco que se transmita a la sociedad el hecho de que las personas que puedan tener una capacidad económica importante puedan ver reducida su pena, si pueden consignar, ¿no?, una cantidad importante de indemnización.
L'Audiència de Barcelona haurà d'estudiar ara dos recursos, el de l'advocada de la víctima, però també el de la defensa de Dani Alves. El futbolista manté la seva absoluta innocència i vol que el tribunal l'absolgui. La seva advocada, Inés Guardiola, avisa que lluitaran fins al final i que encara queden moltes coses per fer i per dir.
Como entenderéis, pues 4.5 siempre es mucho mejor que 9 y 12 que solicitaba la acusación, pero por supuesto pues vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero.
La defensa de Dani Alves presentarà un altre recurs en paral·lel per demanar que el deixin en llibertat. La seva advocada creu que no hi ha cap raó per mantenir-lo a la presó mentre el tribunal estudia els arguments pels quals han presentat per reclamar que l'absolguin. L'objectiu d'Inés Guardiola és que Dani Alves quedi en llibertat aviat, abans de Setmana Santa, però de moment el futbolista continua tancat a Brians 2, que és la presó on va ingressar ja fa més d'un any. Marc Poyato.
Dani Alves continua en presó preventiva perquè la sentència encara no és ferma, per tant el tribunal sentenciador no pot ordenar l'execució de la pena. El fet que la pena sigui relativament baixa, tenint en compte que les acusacions demanaven entre 9 i 12 anys de presó i que un cop fet el judici ja no hi ha risc ni de destrucció de proves ni de fugida, dona aire a la defensa per tornar a demanar la llibertat provisional i plantejar-la amb optimisme. En l'hipotètic cas que el tribunal l'accepti i el deixi lliure, Alves podria sortir de Brians fins que s'hagin resolt tots els recursos cursos pendents i no hi hauria de tornar fins d'aquí a uns mesos. Llavors, amb la sentència ferma, el futbolista hi tornaria, però podria fer-ho amb un tercer grau, perquè ja ha complert un terç d'aquesta condemna i això li permetria sortir cada dia i només anar a la presó a dormir.
La sentència que va fer pública ahir l'Audiència de Barcelona considera acreditat que Dani Alves va violar la noia amb violència i mobilitzant-la al terra mare que ella li demanava que parés. La descripció del que va passar en un lavabo de la discoteca Sud de Barcelona el desembre del 22 és molt crua, però en canvi els magistrats de l'Audiència han fixat una pena escurada a la part baixa de la forquilla mar.
La sentència de l'Audiència de Barcelona és dura, però les explicacions contundents dels magistrats i la pena de presó establerta costen de casar. El tribunal no dubta gens que Dani Alves va violar la noia i avisa que ni un ball insinuant, ni acostar les natges a l'acusat o una abraçada poden donar per fet que s'està donant consentiment per tot el que després pugui passar.
El acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no y que se quería ir.
Ara bé, malgrat creure a la la versió de la víctima, el tribunal és lax amb Alves i fins i tot li treu importància a les vegades que el futbolista va mentir.
Tampoco que el acusado incurra en contradicciones o su relato no se ajuste a lo ocurrido en todo o en parte no supone que deba considerársele sin más autor de los hechos.
El que no li ha servit d'atenuant és el fet de consumir alcohol, però sí que el tribunal ha valorat molt positivament el fet que Alves hagi aportat 150.000 euros per indemnitzar la víctima, perquè diu que això demostra la voluntat del jugador de reparar el dany ocasionat.
A tot això, la clau de volta de la sentència és la credibilitat que el tribunal dona a la versió dels fets que ha mantingut la víctima. Els tres magistrats que firmen la condemna ho subratllen en diverses ocasions, però són especialment contundents. A la pàgina 19 de la sentència, el cinquè paràgraf afirmen que han assolit la convicció dels fets després d'haver valorat positivament la declaració de la víctima conjuntament amb altres proves que corroboren el seu relat, que és el que en el nucli essencial de la declaració, amb algunes particularitats, ha estat coherent i persistent, no només durant la instrucció, sinó també el judici, sense evidenciar cap contradicció rellevant. També descarten que la noia tingués cap objectiu ocult amb la denúncia. Ans al contrari, a la pàgina 21 de la sentència conclouen que no obtenia cap avantatge denunciant els fets, sinó problemes. Si, en canvi, admeten que la versió de la noia coixeja quan relata l'estona que va compartir amb Dani Alves abans d'entrar al lavabo del reservat de la discoteca, on es va produir la violació. Ella explica que estava incòmoda i que tenia por del que li pogués fer el jugador, però les càmeres de vigilància demostren, segons els magistrats, que tots dos ballaven passant-s'ho molt bé i que ella va seguir Dani Alves al lavabo reservat de manera voluntària. Tot seguit també afegeixen que ni el fet que la denunciant hagi ballat de manera insinuant ni que hagi acostat les seves natges a l'acusat ni que s'hi hagi pogut abraçar pot portar a suposar que oferia el seu consentiment. De fet, el tribunal subratlla també que aquestes actituds no suposen d'una carta blanca qualsevol abús o agressió que es produeixi amb posterioritat. La contradicció entre tot el que la sentència considera aprovat i la pena final que s'imposa a Dani Alves ha obert el debat sobre si l'acusat s'ha beneficiat o no s'ha beneficiat de la llei del només sí és sí. El futbolista va cometre l'agressió durant els mesos que va estar vigent la primera versió de la llei que permetia imposar penes mínimes de 4 anys de presó per una agressió sexual amb violència. Després va haver-hi la reforma del govern d'Espanya i va incrementar les penes mínimes fins als 6 anys. És a dir, en teoria, si Dani Alves hagués comès la violació al mes de desembre del 2023 i no del 2022, s'hauria enfrontat a una pena més alta. De fet, aquest matí en temps de tertúlia intentarem aclarir-ho amb el catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva. Però la ministra d'Igualtat, que va impulsar la llei del només si és si és, Irene Montero, i es reivindica. L'exministra té molt clar que gràcies a la nova llei del si és si s'ha donat credibilitat a la víctima i s'ha pogut provar que ella no va consentir-ho.
Antes del modelo del solo sí es sí, las mujeres, para que se reconociese judicialmente que habían sufrido una agresión sexual, necesitaban probar que el agresor había ejercido contra ellas violencia o intimidación y que ellas se habían resistido y por eso tenían heridas o marcas en su cuerpo que demostrasen esa resistencia a la violencia ejercida. Lo que define la agresión sexual ya no es la violencia o la intimidación, sino la ausencia de consentimiento.
La exdelegada del govern espanyol contra la violència de gènere, amb Irene Montero al capdavant, és la jutgessa Victòria Rossell. I tampoc creu que Alves s'hagi beneficiat de la llei del només sí és sí, al contrari. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1 apuntava que sense la seva llei la sentència seria encara més benevolent amb Dani Alves.
Nadie conoce un ejemplo de un hombre poderoso que en el baño o en una habitación acorrale a una víctima que ha entrado voluntariamente con él ahí y haya sido penado. El 92% de los casos eran impunes y que el 55% de los que sí se penaban, el 55% de ese 8% que se denunciaba, las penas eran de 2 años o menos.
Una versió que de fet també avala l'actual ministra d'Igualtat, la socialista Ana Redondo.
Es importante también reconocer que la ley integral de libertad sexual funciona y que el consentimiento está en el centro de las relaciones sexuales. Eso es importante, la sociedad lo tiene que saber y en ese sentido creo que la ley protege y vamos a intentar desarrollarla todavía más y mejor para que la protección sea máxima y este tipo de sucesos pues se produzcan lo mínimo posible.
De tot plegat, escoltem en el comentari que hi posen dos col·laboradors del món RQ. El primer és de l'editora i presentadora del nou C de RQ, Anna Ballonesta.
No em crec res del que ha dit aquesta. Per què hi va anar al lavabo? Si no vols, no hi entres. Pobre, li ha tocat el rebre per famós i per tenir diners. M'hi podria passar fins demà, però paro aquí bàsicament per no vomitar. Comentaris reals i sense rebuscar gaire dels que es poden trobar a les xarxes socials després de la sentència. Persones que encara posen el focus en la víctima, en com va reaccionar. Les defensores de la llei del només sí és sí asseguren que la condemna posa al centre el consentiment, que és el que es pretenia. I potser sí que molta gent li ha quedat clar que dir sí una vegada, o insinuar-se, o ballar refregant-se, no vol dir que sí. Si en un moment és que no, doncs és que no. Per tant, benvinguda sí aquesta sentència. La víctima ha aconseguit que un tribunal reconegui que des del principi va dir la veritat, i això, venint d'on veníem, doncs ja és molt. D'entrada és cert que sembla que la pena és baixa, però tampoc li podem donar tota la responsabilitat a una llei o a una sentència. Queda feina per fer, però potser sí que d'aquí uns anys ens adonarem que el cas Alves va canviar alguna cosa i que ha servit de molt més del que ara ens sembla.
I el segon el posa el periodista Miquel Bonet.
Fa uns anys es va estendre el concepte de cultura de la violació, segons el qual una paraula grollera, un tocament o un atac sexual amb violència eren cares de la mateixa agressió que només diferien en el grau i, per tant, s'havien de combatre amb la mateixa eina legal. Encara que aquesta concepció grinyolés el sentit comú, d'aquell clima enfangat en va sortir la primera llei del sí és sí, que va haver de ser reformada poc després quan va ser evident que era una llei mal feta. Tot i que Dani Alves haurà de complir una pena de 4 anys i mig, ningú no dubta que se n'ha sortit prou bé, amb la condemna mínima i una indemnització que és el seu pressupost anual per a mariscades, drogues i Moet Chandon. Podem culpar la benevolència dels jutges, però la realitat és que les ganes de posar-ho tot al mateix sac han acabat convertint una sentència que molts volien exemplar en un benefici per a un criminal.
Per cert, gràcies, Miquel. Que relacionat amb la xacra de la violència masclista, els Mossos investiguen com a feminicidi la mort d'una dona de 37 anys a Olot. La policia en va trobar el cos ahir a primera hora de la tarda en un pis de la capital de la Garrotxa. El presumpte assassí, la seva parella, va morir poc després a l'Hospital Trueta de Girona a conseqüència de les ferides que es va provocar intentant-se suïcidar. La dona tenia 3 fills que, sortosament, estan il·lesos. Avui és 23 de febrer, és a dir, 23F, i fa 43 anys de l'intent de cop d'estat del tinent coronel Antonio Tejero Molina. En ocasió d'aquesta efemèride, ens hem quedat de pasta de moniato llegint avui el diari La Razón. Asseieu-vos-hi perquè n'hi ha per llogar-hi cadires. A la contraportada del diari hi ha una vinyeta del ninotaire Caín que es titula En català, l'altre 23F. Al centre de l'imatge hi veiem un home amb una mà alçada i amb l'altra agafant una falç, en la mateixa posició que Antonio Tejero quan va entrar al Congrés. Al cap hi porta una barretina amb els colors de l'estelada i emulant la malauradament cèlebre frase d'Antonio Tejero, aquest home exclama: tothom espanyol a terra. També escrit en català, encara que sigui una construcció que cap català faria mai. Tothom espanyol a terra, ningú ho diria, això. És a dir, és l'aniversari d'un intent de cop d'estat per les armes i aquest ninotaire ha decidit dedicar el seu espai a la contra del diari i acusar de colpistes als independentistes. Que és una cosa que ni el jurat va dir, ni el tribunal va dir. La qual cosa... Però, en fi, però això no és tot. També La Razón, Jorge Fernández Díaz, parla del 23F i justifica l'intent de cop d'estat. Diu que la causa última que va desencadenar el cop d'estat del 23F va ser el terrorisme d'ETA. Fernández Díaz cita la teoria del periodista Luis María Anson i se la fa seva. Escriu: en aquella època l'activitat terrorista colpejava cruelment la Guàrdia Civil i els militars, i era inevitable que s'alcessin en un cop militar per fer-los front. I conclou: és oportú recordar tot això ara que els successors polítics d'ETA, Bildu, són un soci prioritari pel sanchisme. Noi, quin 23F! Entre la columna de l'exministre i l'acudit de la contra de La Razón. Repetim, eh? És un dibuix en català, posa l'altre 23F, un home amb una mà alçada, amb l'altre agafant una falç, en la mateixa posició que Antonio Tejero quan va entrar al Congrés, porta una barretina amb els colors de l'estelada, i l'home exclama: tothom espanyol a terra. Déu-n'hi-do. En canvi, el que costa trobar aquest matí als diaris de Madrid són comentaris sobre l'última clatellada del jutge Manuel García Castellón. Ara està la Fiscalia al Tribunal Suprem que li ha girat l'esquena a l'intent d'investigar per terrorisme Carles Puigdemont. La tinenta fiscal de l'alt tribunal s'ha desmarcat de l'informe de la Junta de Fiscals que acusava el president Puigdemont de ser el líder absolut de l'organització terrorista, literalment, del tsunami democràtic. Maria Ángeles Sánchez ha demanat que s'arxivi la investigació perquè considera que no hi ha cap mena d'indici contra ell. El seu escrit és demolidor i suposa una galleda d'aigua freda a totes les teories i ocurrències del jutge García Castellón. Les defineix com a conjectures. No veu cap rastre de terrorisme en aquest cas i també posa en entredit l'informe que van fer la majoria de fiscals del Tribunal Suprem. Sigui com sigui, però el veredicte de la Fiscalia no és el definitiu. L'última paraula la tindrà a la sala penal del Tribunal Suprem amb Manuel Marchena al capdavant, que serà l'encarregat de decidir si fa cas a aquest escrit i arxiva la causa per terrorisme contra Puigdemont i Rubén Wagensberg o si el manté. De fet, si la tesi de la tinenta fiscal s'acabés imposant, el cas no passaria ni tan sols per l'Audiència Nacional, sinó que hauria de caure en tribunals ordinaris perquè les úniques acusacions serien de desordres públics i aldarulls. Informa Jordi Armenteres.
Sí, aquesta fiscalia és contundent, no troba ni rastre de terrorisme en la causa de Tsunami. La tinent fiscal del Suprem no només diu que no n'hi ha indicis, sinó que acusa el jutge instructor Manuel García Castellón d'haver basat totes les acusacions, totes les hipòtesis, en meres conjectures. La fiscal Maria de Los Ángeles Sánchez Conde el que diu literalment és que no hi ha indicis que permetin afirmar que Puigdemont va participar en la fundació o en la planificació de les accions de Tsunami Democràtic. I a més conclou, això també és literal, que cap dels fets assenyalats com a indicis permeten plantejar de manera raonable la participació de l'inculpat aforat en la plataforma. Al contrari, que es descarta aquesta intervenció. Aquest informe l'ha de revisar a la sala del Suprem que controla Manuel Marchena. Un detall que no és menor, un error flagrant en el nom de Carles Puigdemont que la tinent fiscal rebateja com a Càries Puigdemont. La L es converteix en una I una vintena de vegades.
Malgrat la petició de la Fiscalia al Tribunal Suprem d'arxivar la causa contra Tsunami per terrorisme, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana donen per fet que continuaran les maniobres judicials. Els dos partits polítics aplaudeixen la posició de la tinent fiscal, però tornen a xocar amb l'amnistia. Junts insisteix en els canvis, mentre Esquerra el que reclama és que s'aprovi d'una vegada per totes, Laia Colomer.
Sí, per Junts, l'escrit de la Fiscalia demostra que la investigació del jutge García Castellón és una instrucció política, mentre que per Esquerra és una decisió de sentit comú, perquè diuen tothom sap que les protestes de Tsunami no van ser actes de terrorisme pels dos partits, però la persecució judicial continuarà i cal l'amnistia. Ara bé, Junts insisteix en canvis a la llei, mentre que els republicans pressionen perquè s'aprovi tal com està, ho diuen les portaveus Mònica Sales i Raquel Sans.
Nosaltres seguirem treballant amb el mateix impuls de tot aquest temps per tenir una llei que incloga tothom i que siga d'aplicació immediata.
No entenem per què no podem disposar ja d'aquesta llei d'amnistia. I les presses no les té Esquerra Republicana, les presses les tenen les persones que tenen la vida empantanegada, i així no ens cansarem de repetir-ho, de persones que estan pendents de judici, de persones que estan pendents de sentències, de persones que estan pendents d'entrar a presó.
El 7 de març és l'últim dia, ara sí, perquè es pugui arribar a un acord.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que signa el periodista, escriptor i col·laborador del Món RQ, Manuel Javois.
La conclusión más llamativa del escrito de la Fiscalía del Supremo sobre Tsunami Democrático es que los mismos WhatsApps, las mismas frases o las mismas ideas de Carles Puigdemont sirven a la teniente fiscal Sánchez Conde para rechazar de plano la imputación del presidente Puigdemont porque no encuentra indicios, y sirven al juez García Castellón para ponerlo poco menos que en la cúpula de la organización y vincularlo a delitos posteriores, delitos además con sello de terrorismo, lo que nos deja instalados en una fantasía. La distancia entre ser un terrorista o no es la interpretación de dos expertos jurídicos con las mismas pruebas delante, lo cual es un despropósito que desmiente mágicamente cierta creencia popular en que el derecho se aplica casi de forma mecánica sin intervención humana. Sí, importa la intención, la neutra y la mala, importa el juicio personalísimo de valor, importa o debe importar más los mecanismos legales de control para evitar desbarres personalistas que terminen en autos delirantes. Si un juez al final es una suerte de Dios con capacidad de alterar tu destino, esa capacidad tiene que ser vigilada.
Gràcies, Manuel. Tant el Havois, el govern espanyol plantejar aquest informe de la Fiscalia del Tribunal Suprem contra García Castellón, però en canvi es mossega la llengua en una altra de les polèmiques que envolta el jutge de l'Audiència Nacional. Però abans anem cap a València, perquè sembla que l'alcaldessa està a punt de fer declaracions respecte a les novetats que hi ha des dels bombers de l'incendi que ha cremat aquesta nit. D'aquí uns moments comença aquesta roda de premsa. Ara connectem en directe amb València.
Permitidme que diga que Valencia vive un momento muy triste. No habíamos vivido una tragedia similar y vamos a tener un día muy, muy difícil. Lo primero que tengo que decir es que he de dar las gracias enormemente al trabajo de los bomberos y policía local y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque literalmente mucha gente se jugó, arriesgó su vida ayer para intentar salvar y para rescatar a algunos vecinos de esa tragedia. Y en ese sentido, efectivamente, informarán posteriormente el presidente de los datos que tenemos de personas hospitalizadas, pero algunos de los que quedan hospitalizados, que están bien, pero son personas que son bomberos que acudieron en primer momento a la tragedia. Decirles que seguimos con los datos de los que disponíamos ayer, dado que, como ustedes habrán podido observar, el puesto de mando avanzado en una reunión técnica lo que ha decidido, lo que está ahora trabajando, es cuándo se accede al edificio. Ayer hubo un momento en el que se dejó de poder estar dentro del edificio por el peligro que había en la estructura y, por tanto, ahora lo que se ha decidido por parte de el equipo técnico de bomberos es en qué momento se está sobrevolando el edificio con drones, con algunas grúas, y están asegurando la estabilidad para ver en qué momento pueden acceder al interior del edificio y cómo van a acceder, ¿vale? Por tanto, no podemos variar las cifras que les dimos ayer, dado que en este momento se sigue trabajando en el momento en el que se acceda al interior del edificio. Por tanto, en base a la información de los bomberos, sabemos que hay 4 personas fallecidas, no identificadas. En base a la información de los vecinos, los datos que tiene la policía local, y me consta que coincidirán con la Policía Nacional, estamos hablando entre 9 y 15 personas que no localizamos, que no están localizadas, y decirles 2 cuestiones. Lo primero, que tenemos 2 puntos de atención, que es muy importante, un punto de atención aquí con un equipo social y un equipo de psicólogos para atender a los familiares, las personas que no han sido localizadas, estarán durante todo el día e intentaremos atenderlos como los atendimos ayer y de la mejor manera, ¿no? Y aquí tendrán un punto de atención para familiares de personas no localizadas. Y en el edificio de Tabacalera del Ayuntamiento de Valencia se ha abierto ya un punto de atención para las personas desplazadas. Son personas que han estado, que tienen su vivienda aquí, que no van a poder acceder evidentemente a su vivienda, que lo han perdido todo, y que han dormido, han pasado la noche o bien en viviendas de familiares, de amigos, de vecinos, o bien en un hotel en el cual el ayuntamiento y la gestión que hicimos ayer con todos los las empresas de la ciudad, pues han podido pasar ahí la noche y van a estar bien atendidos también allí por un equipo de psicólogos. Tenemos ahí 36, en el hotel tenemos 36 personas desplazadas, que pueden estar tranquilamente allí. Ya hemos garantizado que durante la próxima semana podrán estar, y también estamos trabajando en una solución para todos los vecinos durante los próximos meses, porque sabemos que aquí hay gente que ha perdido todo, empezando por la documentación, y no queremos que tengan ni un minuto de incertidumbre. Y por tanto ya estamos trabajando en darles una solución para los próximos meses. Van a necesitar de todo, y nosotros estamos ya trabajando con todas las empresas valencianas en todo ello, ¿no? Dar las gracias a las empresas valencianas, a todas ellas, porque han dado un ejemplo, y los vecinos, de generosidad. Valencia se ha volcado con esta tragedia. Ayer era impresionante ver la cantidad de vecinos que se acercaban aquí a los puntos de atención que pusimos, trayendo mantas, ropa y de todo. Yo quiero agradecer de verdad, de corazón, a los vecinos de Valencia, que desde luego se han volcado con esta tragedia, y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde luego, porque están arriesgando su vida por vecinos y vecinas, y a las empresas valencianas, que desde ayer ya se pusieron en contacto con el ayuntamiento para trabajar en toda esta red de la que os he hablado anteriormente. Y por mi parte, decir que efectivamente durante el día de hoy se decretarán los días de luto de la ciudad de Valencia. Durante todo el fin de semana no habrá ningún tipo de acto oficial. Se suspenden los actos oficiales en la ciudad de Valencia. Nuestro principal objetivo como ciudad ahora es acompañar en el duelo y ayudar a las personas que han perdido algún familiar y acompañar también en sus necesidades a las personas que han perdido su domicilio, su documentación, sus recuerdos y su ropa, su todo, ¿no? Entonces, en ello estamos, volcados y con todo un equipo de varios equipos de psicólogos desplazados a todos los puntos de los que les he hablado. Al hotel, al punto de atención del ayuntamiento que se ha abierto ya para los desplazados y aquí, por supuesto, al punto de atención para los familiares de las víctimas que, o las posibles víctimas o las personas al menos no localizadas en este momento.
Ara el torn de preguntes, el Mónarracut directe, 8:38 a València.
A la espera de...
Perdona.
Sí, perdona.
Ah,
a la espera de que puedan entrar los bomberos y nos vayan dando... datos de lo que van encontrando. Con respecto a la parte sanitaria, sí que tengo que decir que se han llegado a atender a 15 personas y afortunadamente, si hay alguna buena noticia esta mañana, es que no corre riesgo en este momento la vida de ninguna de esas 15 personas. De esas 15, 7 han sido bomberos, lo cual pues nos da una muestra del esfuerzo que todo el equipo de bomberos, tanto los bomberos que llevan la coordinación principal del mando, que son los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, como los bomberos del Consorcio Provincial, junto con el resto de fuerzas, una labor pues encomiable desde el principio. 7 de ellos han sido atendidos y de las 15 solamente ahora mismo están 6 ingresadas. Las otras 9 han sido dadas de alta directamente y de esas 6, 5 son bomberos. Insisto que son quemaduras, alguna rotura de un brazo por haberse precipitado en algún momento, pero no se teme por la vida de ninguno de ellos. Por lo tanto, desde aquí, tanto a ellos como a sus familiares, pues todos les damos un abrazo muy fuerte porque nos han llenado de orgullo, ¿no?, lo que han hecho hasta la fecha. En segundo lugar, quiero deciros que la Generalitat está trabajando ya en 2 decretos. Uno, extendemos los 3 días de luto a toda la comunidad valenciana con banderas a media asta, lutos, etcétera. Pero será la autonomía municipal de cada municipio de la Comunidad Valenciana la que decida mantener actos convocados previamente o no. Es evidente que el Ayuntamiento de Valencia suspende todo durante 3 días, como es lógico y natural, pero el resto de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana tiene su autonomía. En cualquier caso, el luto es ampliado y generalizado a institucional y personal, lógicamente, a toda la comunidad valenciana. Y un segundo decreto en el que ya estamos coordinando con el Ayuntamiento de Valencia de medidas económicas de restitución de la vida, las viviendas, enseres y las necesidades que puedan tener a la mayor brevedad, mientras esperamos pues los datos de los bomberos, que en ninguno podemos deciros a qué hora van a entrar, porque las comprobaciones están siendo visuales, están siendo exteriores, y cuando tengan la seguridad básica, pues podrán entrar. Os dejo con la delegada del Gobierno, Pilar.
És més una declaració tot plegat política. De moment encara no hem sentit la veu de... És a dir, aquí normalment quan hi ha un incident d'aquestes característiques apareix el bomber de torn a explicar exactament què s'hi ha trobat. I de moment hem sentit l'alcaldessa, Maria José Català, hem sentit el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i ara la part, diguem-ho, socialista de la part política, que és la delegada del govern espanyol a València, i ara està traslladant el seu condol a les víctimes. Escoltem la delegada del govern espanyol al País Valencià.
Localizados a sus allegados que están todavía en situación de desaparición y trasladarles todo nuestro afecto y nuestro pesar. Trasladar también, igual que lo hizo ya el presidente del gobierno ayer al propio presidente de la Generalitat, a la propia alcaldesa, de nuevo, la máxima colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, con el presidente de la Generalitat y la Generalitat Valenciana. Y en este momento estamos aquí desplegados con todos los recursos que pueda apartar el Gobierno de España en materia de Policía Nacional, en materia de UME.
És Diana Morán, finalment, no la delegada del govern, sinó Diana Morán, ministra de Ciència i Innovació.
...sobre este dispositivo y, en definitiva, las competencias que afectan tanto a Policía Nacional como a la UME los dará la delegada de Gobierno, pero, en definitiva, estamos aquí
para lo que se necesite en el ámbito de nuestras competencias y desde luego la máxima colaboración en los distintos estadios que va a ir tomando esta emergencia y por tanto tal y como señalen los distintos escenarios en la dirección del incendio vamos a estar atendiéndolo tanto con Policía Nacional como con la UME. Y me queda también trasladar nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los implicados en la emergencia que forman parte de los distintos cuerpos que están desplegados.
De la boca, la política és així, eh? Que la política agafi tanta força amb un acte com aquest, és a dir, on el que necessita la gent són explicacions del que ha passat, com ha passat, per què ha passat, és a dir, que sí que es mogui tot amb una imatge tan política, amb una alcaldessa, amb un president de la Comunitat Valenciana, o de la Generalitat Valenciana, i amb una ministra, exalcaldessa de Gandia, i a més la persona que liderarà el socialisme en els pròxims anys al País Valencià, és com molt estrany, i que no li donguin cap opció a que hi hagi un bomber que expliqui exactament els motius pels quals ha passat i quina és la situació actual. És a dir, la politització també d'un fet tan tràgic com aquest és... Certament ho veiem des d'aquí i segurament des d'allà això costarà molt de veure, però repeteixo, ara aviam qui parlarà, perquè és que ara ja m'omple la curiositat.
Pues ahí queda la comparecencia...
Aviam, aquí estàvem agafant la imatge que està oferint Televisió Espanyola sobre aquest fet i repeteixo, encara hi ha una quarta persona en aquests moments que parlarà de la confirmació d'aquestes quatre víctimes mortals i entre 5 i 9 desapareguts. Però repetim, que encara continuem amb els càrrecs polítics. En fi, aquesta és la notícia, 4 morts entre 5 i 9 desapareguts, aquí s'haurà de sumar, ara sí que és la delegada del govern espanyol, Pilar Bernabé, qui parla, que no té cap sentit. O sigui, repeteixo, des d'un punt de vista polític, o sigui, són actuacions de debò que em sorprèn molt el tema polític, escolteu bé què diu.
Nuestro más sincero pésame.
Estem amb el mateix, estem amb la mateixa història.
Del pueblo valenciano, a los valencianos y a las valencianas, a los vecinos y a las vecinas de Campanar que ayer sufrieron y vieron en primera persona el drama del fuego y cómo se cebó con este edificio. En este momento la Policía Nacional, la unidad de la Policía Científica, está trabajando haciendo un conteo de todos los vecinos del edificio. Podemos decir que por el momento tenemos identificadas a 14 personas que están ilocalizables, una cifra que va a variar porque estamos trabajando en seguir intentando localizar al resto de personas que podrían quedar. Como saben, es un edificio con muchas viviendas en las que había personas de nacionalidad extranjera a las que es más difícil acceder a su localización. Vamos a seguir continuando en los próximos días en esa localización, en las próximas horas fundamentalmente. Por otro lado, la policía científica entrará en el edificio junto a los bomberos en el momento en el que se pueda acceder. En ese momento será cuando se empiece las labores de búsqueda y de identificación de los cadáveres. La búsqueda de los cadáveres corresponderá al cuerpo de bomberos junto con la unidad militar de emergencias que colaborarán en las labores de búsqueda y la policía científica que hará la identificación de los posibles cuerpos que haya dentro del edificio y también los motivos del inicio del incendio. Una vez puedan entrar, están movilizadas todas las unidades de policía científica de la provincia de Valencia a la espera de poder acceder al edificio para entrar y en el momento en el que podamos entrar y podamos tener más información le podremos ir dando el parte de las distintas informaciones que vayamos obteniendo. Por el momento la cifra va a variar, sabemos que hay 4 cuerpos que se han localizado por parte de los bomberos dentro del edificio, pero como les digo, hasta el momento tenemos 14 personas que no están localizadas, pero sabemos que la cifra va a variar porque seguimos trabajando. Desde anoche la policía científica, en coordinación también con la policía local y los servicios municipales, están intentando hablar con todos y cada uno de los vecinos.
Anoche se hablaba de 19 personas, ahora son 14.
Y la Bernabé es el que está durando más detalles.
Como bien les digo, la cifra va a variar. De momento y ahora podemos dar la información y certificar que la Policía Nacional tiene 14 personas que están ilocalizadas. Esas son las 14 personas detectadas, pero como les digo, es un dato que va a ir variando a lo largo de las siguientes horas.
¿Cuántas son las familias afectadas?
Ya está, se me ha acabado aquí.
Vamos a ver, ahora no se puede entrar en el edificio. Cuando entre la policía científica en el edificio, se podrán empezar a las investigaciones. Unas investigaciones que por otro lado tendremos que dejar que sigan su curso. Por lo tanto, se darán las informaciones en el momento en el que se puedan ir dando, pero de momento ahora lo importante es asegurar el edificio. Los bomberos están trabajando en ello. Cuando se pueda entrar, se entrará, y la Policía Nacional en ese sentido empezará las investigaciones. Ahora ya no les podemos dar más
informaciones. Més informació. Pilar Bernabé, la delegada del govern espanyol al País Valencià, diverses coses. La primera, en condicions normals hauria d'haver començat aquesta senyora, perquè és la que tenia les més grans informacions. És a dir, s'està dient que hi ha 4 morts, però evidentment ja ens estan avisant que aquesta xifra, com ens podíem imaginar, augmentarà. La informació la tenia la delegada del govern espanyol a València, amb la qual cosa és ella qui hauria d'haver començat això, primera. I segona, no oblidem, quan va haver-hi els atemptats a Catalunya, qui tenia la veu parlant, la qui parlava, era el major Trapero. I al darrere hi havia el conseller d'Interior en aquella època. Però és que aquí ha sortit, ha sigut una fotografia política on, és a dir, a buscar el seu minut d'or televisiu. L'alcaldessa de València, el president de la Generalitat Valenciana, PP, la ministra de Ciència, Diana Morán, PSOE, i la delegada del govern espanyol, a València, PSOE. La qual cosa, empat a 2, XL la quiniela de la jornada, i al final l'única, el més enllà dels pèsams i de les festivitats que no tiraran endavant, la informació, diguem-ho, més periodística i més interessant pels oients l'ha donat la delegada del govern espanyol al País Valencià, que és l'última que ha pres la paraula. Continuarem. Qualsevol notícia que tinguem des del País Valencià ho farem saber. Un altre jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va fer ahir un pas decisiu per investigar la policia patriòtica. Això sí, no indagaran la guerra bruta contra l'independentisme, sinó contra Podem. El magistrat ha acceptat parcialment la querella que va presentar el partit contra tota una colla dels càrrecs del Ministeri de l'Interior de Fernández Díaz. Ell, de moment, però, no se l'investiga, però Pedraz sí que ha imputat el número 2, l'exsecretari d'Estat d'Interior, en qui parlàvem fa unes setmanes aquí al Món RQ, Francisco Martínez, i bona part de la cúpula policial del moment. El jutge vol aclarir si la policia patriòtica va buscar draps bruts de Podem i es va filtrar a la premsa per perjudicar la reputació del partit. Per ser en política, només un apunt més, ja hi ha data per a les eleccions al País Basc. El lehendakari Íñigo Urkullu les ha convocat per just abans de Sant Jordi, pel diumenge dia 21 d'abril. La nova data de l'inici del curs escolar ja ha provocat novament les primeres crítiques de famílies i professors. El pròxim curs començarà el dilluns 9 de setembre per infantil, primària i ESO. A batxillerat i formació professional serà el dijous 12 de setembre i a grau superior una setmana més tard, el 19. La decisió suposa un cop de timó respecte d'allò que havia marcat l'anterior conseller, Josep González Cambray, que situava l'inici al quart dia feiner de setembre. L'actual consellera Anna Simó ha explicat que l'objectiu del nou canvi és que els docents tinguin 5 dies feiners per preparar les classes. Ara bé, també ha admès que el criteri encara no és definitiu i que podria canviar en els cursos vinents.
És una decisió que prenem de forma excepcional perquè estem immersos en un procés d'avaluació de la jornada escolar. Mentre no tinguem l'avaluació, no marcarem un criteri fix d'inici de curs i podem flexibilitzar aquest inici cap a la data que té més consens. Després, tots plegats, entomar la pròxima legislatura una possible reorganització de la jornada escolar i del calendari.
I ja ha avisat que mentre ella sigui consellera, el curs a les escoles començarà sempre abans de l'11 de setembre. Pol Prats.
La consellera ho va anunciar ahir per sorpresa en una reunió de la mesa sectorial. La decisió ha generat una disparitat d'opinions a la comunitat educativa. Els sindicats celebren que el departament hagi escoltat les seves demandes, però critiquen que el 9 de setembre continua sent massa aviat. En parlaven Andreu Mombrú, d'USTEC, i Teresa Esparavé, de Comissions Obreres.
La millor data per iniciar el curs hauria de ser, com havíem tingut després de l'11 de setembre. Pensem que és la data que garanteix una bona preparació del curs escolar.
És un reconeixement dels problemes que ha plantejat aquests anys l'avançament de l'inici del curs.
euros. Però lamentem un cop més que es faci de forma unilateral.
Una opinió que comparteixen les famílies. La presidenta de la FAC, Belén Tascón, també demanava al departament que estableixi un sistema fix que no variï en funció de l'any.
Que es deixin de prendre aquestes decisions de manera accidental i arbitrària, no? Considerem que el que necessitem és un sistema educatiu que sigui el més estable possible. Estabilitat de plantilles i també estabilitat de política.
El curs vinent, per cert, acabarà el divendres 20 de juny del 2025.
Atenció al nou tipus d'estafa que destapa avui El Diario. Un grup de lladres utilitza la intel·ligència artificial per clonar la veu de bisbes, sacerdots i mossens i fer creure als filigresos que han de fer donatius o transferències a l'església. En la majoria de casos, les víctimes van reconèixer l'engany i no van enviar els calés, però algunes monges de convents del Ferrol o Jaén sí que van caure en la trampa. A través d'una trucada, els estafadors asseguraven ser algun alt càrrec de la religió i els deien que havien fet una transferència per error al convent. Llavors els demanaven que la retornessin de manera immediata. En total, la Guàrdia Civil investiga una dotzena de casos arreu de l'estat. Sembla que de moment cap a Catalunya. Els conductors de vehicles BTC, els que porten els cotxes de Cabify o d'Uber, per exemple, hauran de tenir obligatòriament el nivell B2 de català. És un cop d'efecte dels taxistes de l'àrea metropolitana que des de fa anys estan en peu de guerra contra aplicacions com Cabify o Uber. Fins ara n'hi havia prou en tenir 2 anys d'antiguitat amb el carnet de conduir, però quan entri en vigor aquesta normativa, els conductors també hauran d'acreditar el seu nivell de català. El sindicat Elite Taxi va pactar amb la majoria de grups del Parlament que la mesura s'inclogui dins els pressupostos. A canvi, els taxistes no bloquejaran aquest dilluns l'aeroport del Prat ni boicotejaran de cap de les maneres el Mobile World Congress que comença dilluns. Avui, precisament, ja comencen a desembarcar a Barcelona els assistents del Mobile. Aquest any se n'esperen més de 95.000. L'aeroport del Prat operarà un 10% més de vols que l'any passat i les aerolínies ofereixen un 12% més de places. Els dies amb més vols programats són avui i divendres que ve, amb més de 900. Els hotels de Barcelona i altres ciutats properes freguen aquests dies la plena ocupació. I bars, restaurants i discoteques a Barcelona preveuen facturar uns 105 milions d'euros. Encara a Barcelona, un estudi del RAC demostra, els que a molts que ara aneu en tren ja deveu saber, que els usuaris del transport públic triguen un 20% més a arribar a Barcelona que els que van amb cotxe. De mitjana, la diferència és d'uns 10 minuts, Montse Martí.
De mitjana, els usuaris del transport públic es passen gairebé 2 hores al dia dalt del tren o al bus per fer el trajecte d'anar i tornar de la feina a casa. 58 minuts de mitjana per trajecte. L'informe també diu que les línies de Rodalies R2, R2 Sud, R1 i R4, les que connecten el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Maresme amb Barcelona, freguen el 100% de l'ocupació al matí en hora punta. Això vol dir que de 8:15 a 9:15 del matí els trens de Rodalies en aquestes línies hi ha tots els seients ocupats i els passadissos plens de gent dreta. Hi ha línies de bus express que també estan fregant la màxima ocupació. És el cas de la línia Vallirana Barcelona amb un 94% d'ocupació entre 8:15 i 9:15 del matí, la línia Sant Sadurní Barcelona, que té un 96% d'ocupació. El president del RAC, Josep Mateu, diu que el problema ve de lluny.
Ja hi ha uns índexs de saturació importants, això ja ho hem vist històricament. Quines recomanacions faríem? En quant a Rodalies, augmentar la freqüència, també la capacitat, i evidentment, això ja ho sabem, que hauria de millorar la fiabilitat.
Tot i que Rodalies és la xarxa de transport més mal valorada, els usuaris dels trens aproven Rodalies amb un 5,5. Aprovat justet.
La Copa de l'Amèrica de Vela doble el nombre de voluntaris que necessitava per organitzar l'edició que es farà aquest any a Barcelona. En feien falta 2.300, però se n'han inscrit 5.600, més del doble. Ho ha explicat l'organització ara que falta just 6 mesos perquè comenci la prova. Tots els voluntaris que s'han presentat combinaran en breu la fase de formació i es crearan els equips. Tot i l'excedent de voluntaris, l'objectiu és que tota la gent que ha mostrat interès a participar en l'esdeveniment ho puguin fer d'una manera o d'una altra. La Copa de l'Amèrica, que aglutina audiències de fins a 950 milions d'espectadors, començarà el 22 d'agost i s'allargarà fins al mes d'octubre. 4 minuts i les 9 d'aquí uns moments encara ens queda parlar de la salut i encara ens queda parlar de música i d'esports. I després la tertúlia, amb Dani Alves com a protagonista, amb Ernest Folch, Cristina Puig, Glòria Serra, Jordi Bosch i també avui amb Maica Navarro.
Innovació és que les màquines facin la fotosíntesi, però també que dos amics inventin en un garatge un aparell que salva vides. Descobreix aquestes històries a Connectats, una sèrie documental de Fira de Barcelona i Mobile World Capital. 2 nous capítols, divendres i dissabte, després del Telenotícies Vespre a TV3.
Descobreix els dissenys exclusius i els productes innovadors de les botigues Porcelanosa. Peces de gran format, aixetes amb sistemes de control de consum, cuines d'inducció invisibles. La casa dels teus somnis és a Porcelanosa. I ara de l'1 al 16 de març aprofita els dies Porcelanosa amb descomptes molt especials. Porcelanosa.
Com va dir Lavoisier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable. Una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra a Hogares Acciona Energia i fes-te autoconsumidor.
Sortir al balcó no compta com prendre l'aire. Escapa't ja amb Vueling a més de 80 destinacions des de 24,99 euros. Vinga, reserva ja amb Vueling, que després sempre et queden dies de vacances per gastar.
Consulta les condicions a Vueling.com o a la nostra app.
T'apuntes a escriure les lleis del futur? Apunta't al grau en dret a UIC Barcelona i forma't amb reconeguts advocats. Tria entre els dobles graus amb humanitats o ADE. A més, faràs pràctiques de simulació des del primer curs i escolliràs entre 200 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving values forward.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant-ne 3x2 en més de 3.500 productes, com en la tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour Clàssic Pack de 8. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Fins a l'11 de març als hipermercats, web i app. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A CEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si tuneges a CEPSA Go o a Terrassa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a CEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta les condicions a cepsa.es.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom. Descobreix la tecnologia alemanya del futur amb els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 29 de febrer, condicions excepcionals en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Vine al teu concessionari o entra ja a opel.es.
RAC 1.
És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
En el marc del pla Transformem Rodalies, Renfe destinarà més de 2,8 milions d'euros per a la millora d'estacions de la xarxa de Rodalies a Catalunya. Es tracta d'inversions en obres auxiliars que es desenvoluparan entre 2024 i 2026. Es preveu actuar en el condicionament de les cobertes dels edificis de viatgers